Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió, on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Avui ens endinsem en un tema delicat però fonamental per entendre la realitat de moltes persones al nostre voltant, els trastorns de la conducta alimentària.
Aquests trastorns, com l'anorèxia, la bulímia, el trastorn per compulsiu alimentari i altres, afecten a persones de totes les edats, sexes i entorns socials. Però, tot i la seva prevalència, segueixen sent un tema rodejats de molts mites i malentesos. Avui parlarem d'aquests trastorns des d'una perspectiva oberta, empàtica i informada, per comprendre millor els factors que els desencadenen, els símptomes que ens poden ajudar a identificar-los i, sobretot, les possibles vies de suport i recuperació per a aquests i aquelles que hi conviuen. Per això comptarem amb l'expertesa d'una professional de la salut mental, la Gina Badia, que és la coordinadora i psicòloga del programa de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Un testimoni d'una persona que ha viscut en primera persona aquesta experiència, l'Emma, i també les participants del Sortint del Cercle, com ara la Sílvia, l'Oriol i la Núria, i la Josefa.
Recorda, la salut mental és tan important com la salut física, i parlar-ne és el primer pas per ajudar-nos a tots.
Avui començarem amb un àudio, perquè la Gina no ha pogut venir i ens ha enviat un fragment gravat amb l'explicació de què és aquest tipus de malalties.
Hola, bon dia. Soc la Gina Badia, psicòloga i coordinadora del programa de trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital Santa Maria. Bé, primer de tot, disculpar-me per la veu, estic molt acostipada i tot just avui començo a tenir una miqueta de veu. A veure si ens podrem entendre. Bé, primer de tot, felicitar-vos, no?, per aquesta iniciativa del programa de ràdio i també per dedicar, no?, un espai als trastorns alimentaris, a aquesta patologia. I precisament ara ha sigut el 30 de novembre, no?, el Dia Internacional per la lluita contra els trastorns de la conducta alimentària. Vull dir que molt, molt escaient, no?, el tema respecte als trastorns alimentaris, no? Llavors, nosaltres què oferim des del programa de trastorns alimentaris? Oferim atenció multidisciplinar de forma ambulatòria, seguiment ambulatori, a pacients, doncs, que estan passant per un trastorn alimentari. També oferim atenció individual i atenció grupal i familiar. Jo no sé quins trastorns alimentaris coneixeu. Els més coneguts, com sempre, no, són l'anorèxia i la bulímia. Però també tenim persones amb trastorn d'afartament i també tenim persones amb trastorn de restricció selectiva de la ingesta, que és un tipus de trastorn bastant específic que cada vegada també hi ha més casos, no? Al final, el diagnòstic es fa en funció dels símptomes que té la persona, no?, com totes les malalties psiquiàtriques. Però amb trastorns alimentaris s'ha vist, doncs, que hi ha com uns canvis a nivell de diagnòstic i que el trastorn alimentari no són diferents malalties, l'anorèxia, la bulímia, del trastorn d'afartaments, sinó que són diferents punts del mateix problema, de la mateixa malaltia, no? Des de la restricció més absoluta que fa les persones amb anorèxia, no?, amb un control excessiu de l'energia que mengen, amb dejunis, amb conductes d'hiperactivitat, que es poden sostenir durant un període, però que aproximadament el 50-60% dels casos acabaran desenvolupant una bulímia nerviosa, perquè és una altra forma de la malaltia, a la que la persona comença a perdre el control amb les ingestes, ja no pot sostenir els dejunis, ja no pot sostenir la restricció energètica, i de sobte, doncs, fa sobreingestes molt grans i afartaments que després intenta compensar de la manera que més ràpida que considera que pot fer, no? La persona queda atrapada en aquesta conducta de restricció, de descontrol i de compensació que pot trigar molts anys a desfer-se, no? Si no demana ajuda. I a l'altre pol estaria el trastorn d'afartaments, que són persones que fan ingestes compulsives en forma d'afartament, que també són persones que volen mantenir un cos prim i que els hi preocupa molt el seu aspecte físic. A tots els grups diagnòstics aquests els hi preocupa, però que realment tenen moltes dificultats per sostenir una alimentació equilibrada i acaben doncs, fent aquests afartaments i no fan conductes compensatòries, amb la qual també tot això va associat a un augment de pes gran i a uns problemes de salut associats, no?, a aquesta obesitat que poden tenir. Llavors, al final, sí que us volia comentar, no?, que totes les persones amb trastorn alimentari tenen un patiment molt gran. Clar, des de fora és fàcil només de veure les conductes, no? Pues menja o no menja, o fa esport o fa el que sigui, i ens podem quedar amb això, no? Doncs escolta, menja més o menja menys o no facis tant esport, sí? Això és una simplificació del trastorn de la conducta alimentària que l'entenem una miqueta com un iceberg, no? Coneixeu aquesta metàfora de l'iceberg, no? Veiem una part de l'iceberg, la part superior, però hi ha tota una part molt profunda que està sota el mar que no veiem. I així és com funciona una mica aquest trastorn, no? Les persones quan entren en el trastorn de la conducta alimentària i entren en una etapa vulnerable de la seva vida, a l'adolescència, sovint és la major part de vegades, o la primera joventut, no? Sí que hi ha casos que comencen més tard, però no és l'habitual. I és una etapa en la que la persona passa per diferents situacions d'estrès, doncs és una etapa on la integració en el grup d'iguals és molt important, és una etapa en la que per la persona és molt important ser acceptat pels altres, i això fa que la persona pensi que si el seu cos no és com hauria de ser, si no té el cos que ens diuen que és correcte, no?, i que fa que tinguem èxit social i popularitat, pensin que no podran integrar-se i busquin maneres d'aconseguir tenir aquest cos, no? Quan la persona comença a fer canvis amb la seva alimentació perquè té insatisfacció corporal, té la fantasia de que quan aconsegueixi aprimar-se o canviar el seu cos, tot anirà millor, s'integrarà millor, serà més acceptat, serà més vàlid, no? I aquesta és la trampa, no?, de la malaltia. La persona comença a fer aquesta restricció, aquestes sensacions que té quan fa aquestes conductes el fan sentir que està aconseguint un objectiu molt valuós i que està aconseguint ser qui creu que hauria de ser. I el trastorn alimentari funciona com un remolí que atrapa a la persona, no? Quan entrem en un remolí, inicialment no som conscients que això ens està atrapant fins que ens comença a dominar i arriba un moment que ja no tenim control, no?, sobre la nostra conducta, i la persona, la seva ment queda invadida de preocupacions sobre el cos, sobre el menjar, obsessions, rigidesa, i això interfereix en el seu funcionament, fa que la majoria del seu cap estigui ocupat, no?, en aquestes preocupacions i que no pugui centrar-se en altres aspectes. I la persona va perdent funcionalitat, va perdent les coses que eren importants per ell, va perdent aquesta direcció a la vida, i la seva màxima preocupació és mantenir aquest control sobre el cos i sobre el pes i sobre el menjar a qualsevol preu. El preu habitual, no?, la factura del trastorn alimentari sol ser un trencament amb el projecte de vida i després també un trencament amb la pròpia salut, no?, i un empitjorament orgànic i mental, perquè a mesura que la persona es va aprimant i va perdent salut en aquest camí, també per salut mental. Llavors augmenta l'ansietat, augmenten els símptomes depressius, les persones quan estan alimentant-se tan malament també estan molt obsessives, i la paradoxa, no?, és que la persona busca aquí en el trastorn alimentari sentir-se millor i acaba molt malalt i acaba necessitant medicació psiquiàtrica perquè es troba malament, perquè no està bé, i acaba perdent una mica la seva funcionalitat, no? Quan la persona ja està atrapada en aquesta dinàmica, en aquest remolí, necessita molt temps per sortir-ne i necessita una ajuda especialitzada per poder superar aquest trastorn, no?, i seguir endavant i recuperar el projecte de vida i recuperar la seva salut. Per això els tractaments acostumen a ser llargs, durant diversos anys, no?, i no sempre aconseguim un èxit complet a la recuperació, sobretot si la persona fa molts anys que està dintre del trastorn alimentari.
Doncs ara que ja sabem de què estem parlant i hem sentit la veu experta, us presento a la Emma Moglan, que és una noia nascuda a Lleida l'any 2006, una noia creativa, riallera i sensible, que des dels 14 anys ha tingut un problema de salut mental, ansietat, depressió i anorèxia, i ha tingut alts i baixos i ara continua lluntant-hi, però sense perdre les ganes de viure i explicar-ho amb el seu llibre Indagando el corazón. Bon dia, Emma.
Bon dia,
Josefa.
Bon dia. Ya nos hemos presentado, pues no te des, pero te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Surtir del Cicle. Cada mes pues tratamos un tema de salud mental y hablamos sobre ello. Hoy estamos hablando del trastorno de la alimentación con las siglas TSA. No es fácil, quizás es de los trastornos mentales más fácil de ver a simple vista, más fáciles de ver. Por eso te quería preguntar, ¿cuándo perdiste el control sobre la alimentación?
Yo perdí el control de la alimentación cuando tenía 13 años, pero yo no sabía que estaba perdiendo el control en la comida. Yo empecé con lo típico, una niña que quiere hacer deporte, quiere sentirse bien con su cuerpo, quiere experimentar con el deporte y ver qué cambios puede hacer con su cuerpo para sentirse ella mejor. Y yo empecé haciendo deporte, todo muy normal, hasta que perdí el control en un mes y perdí muchísimo peso en muy poco tiempo. Y entonces fue como, wow, algo está pasando aquí que no está bien.
¿Te diste cuenta?
Sí, pero no quería como no aceptarlo. Porque era algo que siempre, no que hubiese juzgado, porque nunca había juzgado esto, pero siempre lo veía y decía, ¿cómo la gente no puede no comer? O ¿cómo la gente le pasa esto? Y luego, pum, ves que te pasa a ti y lo entiendes todo.
¿Y sabes el porqué?
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste sin aceptar o reconocer que tenías el problema con la comida? A los demás, o sea, decías, está, yo digo, y me pasa esto, ¿lo comunicaste o simplemente dejaste que pasara el tiempo?
Yo dejé que pase el tiempo, pero en cuanto vi que yo se lo comenté a mis padres, pero yo no sabía que estaba teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. Yo simplemente les expliqué que no me sentía bien, lo que me estaba pasando, y de allí pues ya profesionales pues sí me dijeron, escucha, tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Yo entonces cuando me lo dijeron, tampoco lo quería aceptar porque yo decía, pero si estoy bien, si vale, sí, no como, pero algo va mal, pero
no me duele nada.
No me duele nada. No quería aceptar como que tenía un trastorno de la conducta alimentaria porque era algo muy fuerte, sobre todo para una niña de 13 años que nunca había vivido esto en primera persona ni en segunda. O sea, nunca había tenido a nadie que hubiese pasado por esto.
¿En tu familia no ha habido alrededor?
No. Y de hecho es una cosa que, bueno, ahora hoy en día se va viendo más, pero en ese entonces era una cosa que no estaba vista. No estaba bien vista, la gente cuando lo escuchaba como que juzgaba porque, uy, esto de la salud mental era como los locos, ¿sabes? Pero, y no estaba como aceptado.
¿Crees que hubo algún desencadenante? ¿Hubo problemas?
Sí, sí. Yo creo que fue la presión social, pero no la presión social que me daban los demás, sino que yo me creaba. Era una presión que yo sentía como que yo no encajaba, yo me sentía siempre como el patito feo del grupo. Pero no el patito feo porque fuese feo o así, simplemente porque yo tenía un peso superior a mis amigas. Y yo por tener un peso superior, yo pensaba que ya era el patito feo.
Y ¿pero muy superior ese peso?
No, pero yo lo sentía así, yo lo sentía así.
¿Quién reaccionó ante tu situación?
Sobre todo mis padres, porque recuerdo un día que estaba a punto de irme a ducharme y mi madre me vio como en ropa interior y me dijo...
Se espantó.
Me dijo, wow, se asustó muchísimo. Porque, claro, yo siempre llevaba ropa ancha, pero no porque quisiese. Estaba tan depresiva que era lo primero que cogí del armario y llevaba ropa ancha. Entonces, cuando me vio mi madre, se asustó, me dijo como... Algo no va bien, Emma. Se asustó muchísimo. Yo recuerdo su cara de verme de miedo, de sí.
¿Cómo empezó tu recuperación? ¿La aceptaste tú o te la impusieron, por decirlo de una manera? No sé, te dijeron, ay, sí o no. O sí o no, por aquí, por aquí.
Fue más un sí o sí. No tenía elección, tenía que ponerme en recuperación porque yo perdí peso muy rápido y mucho peso.
Una pregunta, ¿cuánto peso perdiste? ¿Lo sabes?
Sí, lo sé. Yo perdí 30 kilos en 4 o 5 meses como mucho. Y claro, yo estaba en un... Yo era una persona alta, entonces...
No se notaba tanto.
No, al revés, se notaba muchísimo.
Te notabas más.
Sí, se notaba muchísimo. Al ser más alta, se notaba muchísimo más en mi cuerpo, que era más delgada. Y a mí me impusieron el... Tienes que recuperarte ya, porque si sigues así, te puedes morir, literalmente. O sea, fue muy duro. Sobre todo porque para mí tener 13 añitos, 14... Entonces me fue tan rápido todo que fue, estás muy mal, tenemos que ingresarte ya. Entonces me ingresaron en el Santa María, en el hospital psiquiátrico. Y claro, yo siempre digo que un hospital psiquiátrico no es tan malo como lo pintan, pero en esa época, en COVID, en cuarentena, claro, no podía ver a la familia. Tuve que estar 3 días encerrada en una habitación sin poder hablar con nadie para pasar el periodo de prueba y era todo como muy nuevo para todos y yo estaba muy asustada porque encima que ya me habían dicho, es que fue muy rápido, ya me habían dicho, te tenemos que ingresar, ingresé, tuve que estar 3 días metida en una habitación y luego tener que adaptarme a lo que era un hospital psiquiátrico sin poder ver a mi familia cada día.
Fue una época mala de ingresos.
Sí, encima también coincidió con las Navidades, entonces fue... El triple de horrible.
Has aceptado tu trastorno y gracias a tu fuerza de voluntad lo estás superando. Pero aparte de tu fuerza de voluntad, ¿ha habido algún... o has tenido alguna motivación especial?
Sí, siempre mi familia. Porque al final a mí siempre lo que se me ha dicho es que... Claro, los amigos van y vienen. No siempre tenemos un amigo para toda la vida, que quizás sí. Pero la familia es la que está allí siempre.
Siempre.
Entonces yo cuando estaba pasando por esto, mi familia era mi único pilar, porque sí que tenía amigos y amigas, pero la familia siempre me había apoyado siempre en todo, y a mí que me dijese mi madre, por ejemplo, que todo irá bien, confía, esto pasará, es un mal momento, confía, al final pues yo confiaba, que aunque lo pasaba mal, pero yo esperaba, porque si otra gente lo había pasado, porque yo no.
Las amigas, como con esa edad tan complicada, las amigas, como qué apoyo hicieron, cómo reaccionaron.
Reaccionaron como pudieron.
Como pudieron, les costó ellas, de entender.
Es que no entendían, o sea, sí sabían que me pasaba algo, pero no sabían cómo ayudar. Hay mucha gente que hoy en día, cuando se enfrentan a una persona que tiene ansiedad, que tiene un problema de salud mental, no sabes cómo reaccionar, porque si reaccionas de una manera, quizás le sienta mal. Y si no reaccionas, quizás le sienta mal también. Entonces fue como un... Vamos a analizar la situación y hacemos lo que podemos.
Por eso los trastornos mentales cuestan tanto de ver y de que te puedan ayudar. Unos apartan, otros nos alejan porque no saben cómo hacerlo. Y por eso tanto estigma y por eso tanto encerrarse uno en sí mismo cuando de esto. Pero lo has hecho muy bien, que te estás recuperando. Tienes una cara muy bonita.
Gracias.
¿Qué has aprendido de todo este proceso?
Yo he aprendido... Yo era una persona muy impaciente, pero he aprendido a través de la paciencia, porque... Esto no es una cosa que... No es un dolor de cabeza que con una pastilla la semana se te va a pasar. Es un problema que puede durar años.
Sí.
Y mírame a mí, hace 4 años que empezó todo esto y aún sigo en el proceso de recuperación, aún no me he recuperado.
Hay algunos trastornos que duran toda la vida.
Es que un trastorno así, al menos por el que he vivido yo creo que una persona al 100% nunca se llega a recuperar. Siempre le quedan secuelas, pensamientos obsesivos... Y es muy complicado la lucha. Por eso yo digo que sigo luchando, porque hay que luchar.
Hay que seguir luchando.
Pues sí.
Ahora,
Moltes gràcies per aquesta entrevista. Jo estava escoltant i he quedat molt impressionat quan has explicat com vas arribar, tot el pes que vas perdre, i és que m'he esgarrifat i tot. És per comentar, el millor que pot fer un amic quan et veu així, és, vols que t'acompanyi a un professional? Perquè són ells els que realment coneixen com ajudar un amic. Si no, no té la formació adequada, no pot ajudar, però sempre et pot acompanyar a qui sí en sap. És el millor consell per als amics de persones que passen un problema.
Hola, hola Emma. Bueno, jo sóc la Núria, una de les educadores del Servei de Rehabilitació Comunitària i també escoltant-te, no? Bueno, et volia donar les gràcies per haver vingut i pel teu testimoni, però sobretot a mi, no, el que m'he quedat és la importància de parlar d'aquestes coses, no? Quan tu deies, no sabia què em passava perquè no li havia passat a ningú del meu voltant o no ho havia escoltat mai, no? Vull dir que lo important de parlar d'aquests temes perquè gent que ens estigui escoltant, no, es pugui sentir identificada, pugui saber, no, que no li passa a ell només i que pot demanar ajuda.
Sí, sí, totalment. O sigui, és un problema que a vegades costa de veure, però que s'ha de parlar, perquè si no es parla és molt pitjor.
I ara la Sílvia, que s'ha llegit el teu llibre i està molt contenta, et farà unes quantes preguntes.
Hola, Emma.
Hola.
Encantada. El teu llibre m'ha agradat. Hi ha moltes coses que et fan pensar i, a més, amb el que vam d'escoltar de la Gina, pues, com que se m'ha obert una porta, perquè a mi em preocupava molt aquest tema perquè és molt sensible. Fins i tot nosaltres que treballem l'estigma, l'autoestigma, jo em sentia abans de començar, no ara, sinó quan el van posar sobre la taula, que jo no tenia capacitat per tractar aquest tema. Perquè ja deia, i si li dic una paraula i li senta malament? I jo no volia fer-ho, no? O sigui, ja t'ho puc dir, vale? Els meus companys ho saben. Però, bueno, vaig llegir el llibre i bueno, després de llegir-lo et volia preguntar, aquest llibre ha estat una fulla de ruta per tu?
Sí, jo crec que sí, perquè quan vaig escriure aquest llibre va ser també com sabeu a vegades quan us sentiu sols i teniu gent al voltant, doncs jo em sentia així, sola. I aquest llibre és com una mena d'explicar tots els meus pensaments, que m'agradaria haver-li dit a algú, però no podia, no tenia les forces i ho vaig escriure en forma de llibre.
De fet, un dels poemes o relats es diu La solitud de no sé què.
Sí, sí.
Molt bé. I per què el nom del llibre?
El nom del llibre... Mira, perquè moltes vegades nosaltres no ens parem a pensar què ens està passant. O sigui, mai ens parem a pensar què és el que vull, què és el que no vull, què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada. Per això sempre dic a les meves presentacions que és molt important parar-se i escoltar-se a un mateix, en tots els àmbits. I indagando el corazón ve d'intentar indagar el que sentim. El que sentim en tots els àmbits. Perquè és molt complicat a vegades donar veu, perquè tenim por a ser jutjats, tenim por a que la gent es pensi coses de nosaltres que nosaltres no volem, i per això és molt important saber primer què és el que volem nosaltres i com ens sentim nosaltres per així poder-ho fer-li saber als altres.
I més amb la teva edat, que bueno, encara estàs en formació de la teva autoestima i tot
sí,
això,
sí.
Llavors l'autoimatge, em sembla que tot això t'ha agafat una mala època.
Sí.
Bueno, un dels poemes que més ens ha agradat és el de Estoy bien, no? I vam reflexionar una mica amb el grup que preparem de ràdio, no? Que pensem que és una cosa comú, no, el fet de, amb tots els trastorns mentals, no només amb el TCA, no, el fet de dir que estem bé quan no estem bé, no, ens surt com automàtic, no, estem bé, no, però en realitat no estem bé. I d'això vam fer com un petit debat, no, del fet de la importància de demanar ajuda, però a la vegada de lo difícil que és. No?
Sí,
llavors,
sí.
Bueno, te volíem com fer una mica, no, d'èmfasi amb aquest poema.
Sí, és que a vegades és molt complicat demanar ajuda, però no perquè no vulguem demanar ajuda, simplement perquè no sabem com reaccionarà la gent i si la gent ho acceptarà o no, perquè és això del que hem parlat, és un problema que no està ben vist. Bueno, avui en dia es comença a veure millor aquest tema, però la salut mental sempre ha sigut com un tema tabú.
Sí.
I per això moltes vegades quan diem sí, sí, estem bé, també ho fem potser per no preocupar l'altra gent i pensar que nosaltres ho podrem solucionar tot, però amb coses així, les coses així no es poden solucionar per una persona sola. Se necessita molta ajuda de molta gent.
És que aquesta frase, estic bé, és com un gatillo.
Sí.
O sigui, simplement ho dius per dir. O sigui,
automàtic.
És automàtic, ni te la penses.
No, no.
En salut mental és això. I diem que la gent, salut mental, que no hi ha autoestima, no hi ha tanta estigma. Jo crec que és la moda de la salut mental, però parles de la malaltia o el trastorn que sigui, tothom surt fugint.
Sí.
Potser el que passa és que és fàcil parlar-ne en abstracte com una cosa que li passa a algú altre, però quan passa a algun proper és quan les coses compliquen.
Mm-hmm. Ai, ai.
I, bueno, potser per la gent que ens està escoltant sí que volia dir, no, que algo important que sí que com a societat podem fer no seria donar importància al tema de la sensibilització amb els TCAs o amb qualsevol altre trastorn mental, no? La promoció de la salut mental i el suport adequat, no? Penso que són tres coses importants que com a societat podem, no? poden ajudar a que una persona pugui accedir, no? a demanar ajuda i no li sigui tan difícil.
En el llibre, a més, parles al teu cos moltes vegades, parles del dolor molt, de la teva família i de l'amor. Mm. Hi ha una confrontació entre el cos, el dolor i l'amor. Per què?
Perquè al final l'amor també va molt relacionat amb nosaltres mateixos i amb el nostre cos. Nosaltres ens pensem sempre que per agradar-li a una persona hem de tenir un cos perfecte, perquè si no així ningú ens estimarà. I tot i que jo encara estic en procés d'assimilar-ho, no és veritat. No és veritat perquè almenys jo quan em fixo en una persona no em fixo en el seu físic. Jo crec que ningú, quan ens atrau una persona o ens agrada una persona, diem que el que més ens agrada d'ell és el seu físic.
No.
Hi ha molts altres factors. Però això relacionar-ho molt amb l'amor. Perquè al final l'amor és una cosa que es necessita molt en un mateix. Però amor també cap a tu i amor cap als altres de forma adequada. Però sempre penso que per estimar una altra persona primer t'has d'acceptar i d'estimar-te a tu mateix, que és el primer, perquè és amb qui viuràs tota la teva vida, amb tu mateix.
Molt bé, molt bé. És que volia, perquè el primer poema és dolor, no, amor duro.
Mm.
És així com molt, molt fosc aquest,
sí.
Perquè és el primer.
Sí.
I després hi ha un altre més endavant que ja diu el dolor duele.
Sí.
Vull dir, aquesta, per això dic que hi ha una controvèrsia en aquest,
sí.
En aquest sentit. Des de la fulla de ruta comences per un punt, però vas per un altre al final.
Sí, sí.
Bueno, m'agrada que m'ho hagi llegit bé.
I una altra pregunta que ens va sorgir, Emma, és, després d'escriure'l, no, algú s'ha posat en contacte amb tu, algú t'ha dit que li ha pogut ajudar a llegir-lo?
Sí que és veritat que molta gent, no és que l'hagi pogut ajudar, potser, però sí s'ha sentit identificat o identificada. I a mi a vegades hi ha amics i amigues que em deien, uau, és que m'he sentit identificada amb aquest poema, que no, o sigui, no necessites tenir un diagnòstic per saber que potser no estàs bé amb tu mateix, no estàs bé amb el teu cos. És una cosa que ens passa a tothom, o sigui, jo crec que una persona, no conec a ningú que estigui 100% content amb el seu físic. Sempre hi ha alguna cosa que direm, ah, mira, és que això no m'agrada, però hem de continuar, perquè no és el bàsic en la nostra vida. Hi ha altres coses que ens haurien de fer feliços.
Sí, 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 totalment d'acord.
Jo a aquesta gent li diria, el que passa és que nosaltres ens tenim molts vistos, ens hem vist cada dia durant molts anys, i és igual que la nostra veu, que no ens acostuma a agradar quan la sentim des de fora, però els altres, els que ens veuen de nou, gairebé sempre troben alguna cosa interessant per conèixer.
De fet, quan has sentit la veu de la psicòloga, què ha passat?
És que aquesta és la meva psicòloga i ha sigut com, ui, escoltar-la que fa 2 o 3 hores que l'he sentit en persona, escoltar-la que ha sigut com, uau.
Així dius, mira, ostres, m'ho he tornat a veure.
Sí, sí, sí.
¿Esto te motiva para seguir escribiendo todo esto?
Sí, sí, me motiva muchísimo porque es una vía de escape, es como dar tus sentimientos en unas páginas y luego que la gente los pueda leer, porque a veces no tenemos la fuerza de decirlo en la voz, como decírselo en persona a la gente, y yo escribiendo transmito mis sentimientos.
Es más fácil.
Sí, se me es más fácil. Sí.
¿Sobre este tema o veremos a una Emma
Veréis más temas porque mi intención es seguir escribiendo muchas cosas, sí.
Pues nos ha alegrado mucho y ha sido muy bonito escucharte.
Gracias.
Deseamos que tengas con esta fuerza de voluntad y esta cosa que tienes, que te has recuperado bastante para que llegues a todas las metas que te propongas. Y si pudieras pedir un deseo.
¿Un deseo?
Sí.
Es que me lo pones muy complicado.
¿Por qué?
Porque yo el deseo que pido siempre es el que pide una persona con un trastorno de la conducta alimentaria.
Pues pídelo. Mejor sitio que la radio, que la sociedad vaya escuchando los problemas que existen.
Pues mi deseo siempre ha sido estar delgada. Es eso, pero la delgadez no nos da la felicidad.
I ara, Emma, no? amb tot el procés que dius que estàs fent, amb la psicòloga, el treball personal, bueno, te l'estàs plantejant, potser, no? Perquè sí que has dit, no?, que aquest desig, no?, és un desig que potser té una persona amb aquest trastorn, però no ha canviat una mica el teu punt de vista?
Ha canviat des d'un punt més racional. O sigui, segueixo patint i segueixo, però puc veure millor les coses i entendre-les. I tot i que no sabe com reaccionar o reaccionar d'una forma no correcta, després sí que amb el cap ben posat sé dir el que he fet bé i el que no he fet, o sigui, ho sé acceptar.
És un aprenentatge molt important i ens n'alegrem molt que l'hagis pogut fer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies per aquesta participació. Moltes gràcies, Sílvia, Emma, Josefa i Núria.
Gràcies.
Molt bé, ara tornem a escoltar la nostra psicòloga preferida, que ens parlarà del perill de les xarxes socials i la tirania estètica que influeix en aquest tipus de trastorn.
Llavors m'agradaria també aportar com una reflexió sobre el món que estem vivint. Estem observant, no, que les xarxes socials estan influint negativament amb tot aquest tema de la insatisfacció corporal. Ja no només la insatisfacció vital que generen les redes socials, on a les que veiem vides perfectes, no, persones perfectes, i ens comparem amb la nostra i pensem que la nostra vida no és tan perfecta, no és tan bona, i volem aconseguir allò, no? Llavors, les redes socials, de les que acostumem a fer un ús excessiu, fins i tot un abús, no?, es converteixen en una mena de rentat de cervell, no? Estem tota l'estona passant pantalles, tragant informació que ens va entrant, no?, pels poros, no?, de forma repetitiva, i que ens va donant missatges. Quan una persona té molta preocupació pel seu aspecte físic o pel seu cos, sovint l'algoritme de les xarxes socials capten aquesta preocupació i proposen temes relacionats amb dietes, amb nutrició, amb activitat física, amb cossos, amb persones que estan primes, no? Tots aquests missatges que la persona veu de forma repetida, una hora, dues hores, tres hores, segueixen mantenint la malaltia, influeixen en aquesta baixa autoestima i la insatisfacció amb un mateix. Per tant, fixeu-vos que ara, quan ve algú a la consulta, li preguntem què mira les redes socials i què li proposen les redes socials. Perquè segurament el que proposen potser és el que no ens convé. I a tall de reflexió, no?, també com les xarxes potencien, no?, tota aquesta gordofòbia, no?, i aquesta fòbia a l'estar gras com un defecte, com una patologia, com una persona que no té valor, no?, o que és menys que una altra, i com això potencia aquesta gordofòbia social que tenim, no?, i es rebutja l'obès, s'idealitza l'oprim, i com això ens està malaltint a nivell social. Sí, pel que fa a aquest tema dels trastorns alimentaris, podríem parlar d'altres temes també que també estan allà a tope. Us convido també que penseu quin us feu de les xarxes socials, si penseu que feu un ús abusiu, no? Sigueu crítics, mireu què us està proposant l'algoritme. Segurament igual us està proposant coses que no us estan anant bé o que no us ajuden a sentir-vos millor. Bé, tot això és el que penso que a nivell social hauríem d'anar plantejant-nos. De fet, ja hi ha corrents crítiques, no?, que comencen a dir, a reivindicar que, bueno, que ja hi ha prou, no?, d'aquesta tirania de la primor, que ja hi ha prou d'aquesta tirania dels cossos normatius, i ara hi ha tot una corrent contra la gordofòbia, no? Tota la corrent aquesta de body positive, en la que s'intenta doncs sortir d'aquesta cosificació de les dones, especialment, que passa, no? I intentar doncs a més enllà de del cos, no? Som sers humans que som algo més que el nostre propi cos. Sí que és veritat que el cos és el lloc on vivim i l'hem de cuidar i l'hem de respectar perquè el tindrem tota la vida, no? I si no el tractem bé i no el cuidem, no viurem bé en el nostre cos. És com tenir una casa que no la cuidem, no la mantenim, doncs no estarem a gust, no? Sí que és veritat que això és important, però és molt important el que hi ha dintre el cos, qui som nosaltres, quines són les nostres capacitats, quines són les coses que se'ns donen bé, que podem aportar al món més enllà del nostre aspecte físic, no? Perquè el que portem a dintre es pot desenvolupar. El nostre cos està limitat, ens ha tocat el que ens ha tocat i amb el que ens ha tocat hi hem de viure. I potser el que ens ha tocat no s'ajusta als cànons estètics actuals, no? Potser no sóc tan alt com voldria ser o no tinc la primor que voldria tenir, sí? Però al final, sí, com sigui el nostre cos, l'objectiu principal és poder-lo estimar i poder-lo cuidar.
En tema de xarxes socials, Emma, ha influït o d'alguna manera negativa a com et sentis?
Sí, jo crec que les xarxes socials són una part que influeixen molt en, sobretot en els trastorns de la conducta alimentària, almenys perquè jo ho he viscut, perquè veus vides perfectes, que tu et penses que són perfectes, coses perfectes, però que al final estan posant, no sé, cares perfectes, que al final és maquillatge, que hi ha gent que no, però la majoria sí. I, clar, nosaltres quan volem donar una visió nostra a xarxes socials, intentem donar la nostra millor visió. Però la visió que tenim dia a dia és la que ens aixequem, ens mirem al mirall, o jo trobo una persona pel carrer i no està posant, no porta maquillatge a la cara, no està posant per a que jo la vegi bé. I influeix moltíssim perquè t'enganxa moltíssim. Tu entres en un bucle de mirar-ho i no t'adones, però fa molt de mal.
Jo, per exemple, lo de les xarxes, jo tinc Instagram, per exemple, de que hi ha l'algoritme que t'envia coses, però tinc la sort de que no m'envia res perquè, bueno, jo lo de la gordofòbia que he patit durant anys, jo he acceptat, jo sóc curvi, no tinc cap problema, i com que no miro ni busco coses que busqui d'un cos perfecte,
fantasies, no?
Jo sempre poso salut, perquè salut mental, pues a mi no m'arriba, ja a mi m'arriba salut mental, tot això sí que m'arriba, però en aquest sentit a mi no m'arriba, no sé per què. Mira,
també és veritat, no, que aquí també l'edat, no, juga un paper molt important. Cada vegada, no, els nens i les nenes tenen accés abans, no, a les xarxes socials, i encara s'estan creant la seva identitat, no? Estan en un moment de la vida que és molt feble, no? Llavors sí que és veritat que pengem a les xarxes les coses bones que ens passen, no? Els dies dolents no els posem, i tot això, pues, pot influir a que un adolescent, no, una noia o un noi, quan ho vegui, pugui crear que allò és la realitat, no? I allò és una part petita de la realitat, o fins i tot, no m'atreviria a dir que és una realitat distorsionada, perquè els filtres, no?, també. Vull dir que és important que siguin conscients que tot el que s'ensenya a les redes socials no és la realitat.
I sobretot quan penges selfies i coses teves, perquè això sí que l'algoritme ho enganxa, i tot i que tu no et miris així o posis res especial, però l'algoritme t'enganxa perquè et fas imatges teves. Llavors ja sap que vols imatges. Llavors te l'està enviant tota l'estona.
Però esto viene de más lejos de las redes sociales, porque bueno, era increíble ver a las modelos cómo desfilaban. Las tallas 34 y 32, de que no sabían para ahí. Afortunadamente dijeron que ya tallas de 38 para arriba, más para abajo ya no se fabricaba. O sea que también ha tenido mucho que ver una sociedad muy competitiva.
Y último, de vegades no és només l'algoritme. Una persona, sí, hi ha hagut casos de persones que es posen en una mala situació i hi ha dos extrems. O té una allau de suport o una allau de crítiques, perquè imagina't que estàs exposant una debilitat teva i a sobre et critiquen centenars o milers de persones de tot el món. Això també t'acaba enfonsant. No ajuda.
Clar, bueno, per acabar una mica amb el que ha dit la Gina, no? Jo també invito, no? Des d'aquí invitem a tothom a que faci una mica de reflexió, però que sigui crític, no? Quin ús està fent de les xarxes i com està també mostrant, no?, les seves xarxes socials.
Sobretot la imatge que estàs donant, perquè allò que tu exposes és el que després et vindrà, i com que estàs publicant tu, tenen dret a dir.
I també la societat tindrà que començar a conèixer la salut mental, sus trastornos, cómo pueden llegar, cómo no los ves cuando los tienes que ver. Muchos no saben ni lo que son ni lo que significa. Así que la sociedad tendría que comenzar a conocer la salud mental.
Per això, fora de les xarxes, ara s'acosten les festes de Nadal, venen molts àpats amb la família i altres entorns. Com se't presenta això? Tens angoixa? Tens il·lusió? Tens pautes?
És una època que sempre m'angoixa, des de fa ja anys. Clar, són molts àpats, molt menjar, molta gent gaudint del menjar i tu amb la por a dins del cos mentre l'altra gent està gaudint. I clar, són èpoques complicades, però sempre, bueno, des de psicòlegs, psiquiatria, infermers, sempre ens ajuden amb pautes de relaxació, de respiració, sobretot per abans dels àpats, perquè, clar, és molt important estar serenos, estar tranquils, perquè, si no, a la mínima t'agafa l'angoixa i ja és un no para, és un bucle.
I ara que explicaré això, Emma, si algú t'està sentint, no?, i se sent identificat amb això que dius, no?, amb l'angoixa, amb la por, amb aquests dinars, li donaries algun consell?
Sí, jo donaria el consell de que sé que fa molta por, però és que al final ens hem d'enfrontar amb aquesta por. No tenim cap altra opció. I jo sempre a tothom li repeteixo que som molt més forts del que ens pensem, perquè aquests problemes de salut mental, qualsevol problema de salut mental, és que estàs jugant contra la teva ment. Per tant, la recuperació d'aquestes coses és tu contra tu mateix. I som molt forts. I també molta paciència, perquè són molts anys, és molt de temps, no és una cosa que es cura del dia a la nit. Per tant, molta força, i això, enfrontar-se a les pors, però amb ganes, perquè és l'única forma que hi ha.
Molt bé. Tu creus que una taula tan plena és necessària?
No, jo...
Tu penses com jo, que han d'entrar a poc a poc?
Sí. Sí, sí.
Molt bé, doncs amb bona companyia i bons desitjos ens acomiadem. Moltes gràcies, Sílvia, Emma.
Bones festes a tots.
Josefa i Núria.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre, al final del programa tenim la secció cultural, on l'Oriol ens parlarà del que ens recomana aquesta vegada.
Bueno, pues jo us recomano sobretot una cançó molt xula, però abans que res, molt xula com sempre que fico cançons xules. Però res, abans d'això volia dir que la pel·lícula Cisne Negro està a Disney Plus i la podeu veure sempre que vulgueu, si teniu Disney Plus. I Innocència Interrompida i Hasta los Huesos estan a Netflix, perquè les pugueu veure sempre que vulgueu. I després, bueno, el llibre de l'Enigma Moglan, Indagando el Corazón, que és molt bonic, que és de poesies així en versos lliures, i la cançó Anorexic Beauty, es diu, que és del segon disc de Pulp, que es diu Freaks, el disco. I la cançó es diu, i va sortir l'any 1987, i és una cançó molt... molt, molt punyent, que d'això es tracta, que de... Sí, això, doncs jo acabaria amb això, amb Anorexic Beauty.
Escolteu-la en castellà també, sisplau. O català.
Si la trobem.
A recomendar la música i la pel·lícula, jo, pues, estamos ya en diciembre, falta poco para Navidad, son días de alegría, reuniones y regalos. Días de añoranza de los que se fueron, pero que siempre están. Días de buenas cenas y mejores comidas. Quizás por eso nosotras el mejor regalo que le podemos hacer a nuestras familias es sentarnos con ellas a la mesa y acompañarles. Y cuando nos miren con esa cara de sorpresa, por decirlo, dedicarles una sonrisa y disfrutar con ellos. Y te damos, en nombre de Surtiendo el Círculo, ya que estamos en Navidad y hablamos de regalo, para que lo tengas de parte nuestra.
Muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos.
Moltes gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Us han parlat la Gina, l'Emma, la Josefa, la Sílvia, la Núria, l'Oriol i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions. Sitting alone on a cold bar stool, your cold hard eyes make me feel a fool. Pastel white features, high cheekbones, scarlet blooded lips and deathly tones. The girl of my nightmares, sultry and corpse-like. The girl of my fingers and thin cigarettes, so hard to tell apart. She hasn't spoken yet, you put your hand on mine. Death white arm brown, those whirlpool eyes. Well, I begin to drown the girl of my nightmares. Erotic and skull face, the girl of my. Beauty underweight goddess. Tell apart, she hasn't spoken yet. Pastel white features, high cheekbones, scarlet blooded lips and deathly tones. The girl of my nightmares, sultry and corpse-like. The girl of my.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.